casa nostra de la sequera, és a dir, tot això hi és. Però que hi havia també un element que era que part de les empreses havien aprofitat la conjuntura per guanyar més diners dels que tocava.
Bueno, no era sorprenent, no era la primera vegada que es deia, com va dir vostè, no només el Fons Monetari, sinó altres organitzacions especialitzades en economia, bueno, d'alguna manera estan dient que els marges empresarials tenen un cert protagonisme en aquest augment de preus, igual que els salaris, igual que els costos energètics en el seu moment. En un context de fort creixement de l'economia, amb una demanda, bueno, que l'any passat va estar molt activa, doncs, evidentment, empreses de determinats sectors, de vegades no certament competitius, com puguin ser mercats on hi ha un cert poder de domini de les empreses, aprofiten la situació, evidentment, per traslladar un increment de marges, no? I sobretot per compensar segurament a una situació en contra que van patir durant la pandèmia i ara pues, estan aprofitant l'ocasió, evidentment. Suposo que no serà generalitzat, però s'està produint.
És a dir, ja, el que han vingut a dir aquests organismes és que hi ha part de les empreses que han decidit recuperar ara allò que no van facturar en pandèmia?
Sí, podria produir-se perfectament.
Es podria produir perfectament. Clar, d'entrada, jo ara estava intentant traslladar aquesta part de la conversa que ja hem mantingut, senyor Mosilla, i pensar, segurament d'aquí, que hi hagi una part, per exemple, de l'electorat, que no entengués el discurs de Pedro Sánchez l'altre dia, quan Pedro Sánchez deia que l'economia anava com un coet, i aquella persona que estava asseguda al sofà de casa perfectament podia pensar, doncs jo no veig per enlloc que l'economia vagi per un coet, no? És a dir, com pot ser que les dades macro siguin bones i, en canvi, aterrar-ho a la realitat econòmica de la ciutadania no sigui possible?
Bueno, molt fàcilment. Les dades macro segurament són les que va donar el president del govern, almenys per obligació les tenia que donar,
sí, eh?
Però les dades micro són la realitat que patim cadascú de nosaltres, quan va comprar, quan paga la factura de la llum, quan té problemes en la feina, i aquesta realitat micro de vegades no coincideix amb la realitat macro. Per tant, perfectament es pot donar. La realitat macro és la que és, les dades mostren més o menys el discurs o el relat que m'està comentant, però realment la realitat personal de cadascú pues, és la que és, i a vegades no està impregnada necessàriament de lo que està passant a nivell del conjunt de la societat, no?
En el cas de Pedro Sánchez, quan va dir que la inflació abans de començar la guerra estava al voltant del 2% a Espanya, es va equivocar.
Sí, perquè bueno, que nosaltres diem la disfunció en les cadenes de subministrament, que tan ben patir fa 2 o 3 anys, es van produir ja abans de la guerra d'Ucraïna i fins i tot l'increment de preus energètics ja s'estava produint en aquell moment.
Ara dic, memòria, pot ser que estiguéssim al voltant del 5 al 6% ja en aquells moments. Però jo crec que és que, a més, ja n'estàvem parlant molt també els mitjans de comunicació,
sí.
De que hi havia un problema, no?, amb quina era la inflació.
No recordo la exacta, però perfectament. Recordi vostè que parlaven de que els contenidors que arribaven
sí.
El preu era altíssim, que tenien problemes de semiconductors, i això, si no recordo malament, estàvem parlant d'abans d'estiu de l'any 2021, si no recordo malament.
Ara parlàvem d'aquesta situació econòmica general. Recordo en el debat hi ha també un moment en què Feijóo li retreu a Pedro Sánchez. Vostè va arribar al govern l'any 2019, però fins al primer trimestre d'aquest 2023 vostè no ha sigut capaç de recuperar el PIB. Pedro Sánchez li deia que no era cert. Espanya ha recuperat el PIB a un ritme raonable, senyor Mosilla? Li ho demano a vostè, allò. Mirant les dades, Espanya en aquest sentit ha fet bona feina, i en comparació amb la resta de països europeus, com ens ha anat aquesta recuperació postpandèmica?
Sí, a veure, això és com tot, té diverses visions. En primer lloc, nosaltres l'any 2020, com a conseqüència de la pandèmia, a nivell de l'Estat, vam patir una caiguda del PIB de més de l'11%. En aquesta caiguda va influir molt el turisme. El turisme és una part important de la nostra economia i en aquell moment va ser un dels sectors que més va patir. ¿Vale? Aquesta situació ha provocat que la recuperació dels nivells previs a la pandèmia a Espanya s'hagin aconseguit pràcticament durant aquest primer trimestre d'any. Sí. Hem sigut dels països últims d'Europa que han aconseguit recuperar els nivells de prepandèmia ràpidament. Per tant, és veritat que ens estem a la cua en aquest sentit. És una cua lògica per la magnitud de la caiguda que vam patir, de més de l'11%, jo crec que van ser dels països que més gran caiguda vam tenir, i l'altra perquè la recuperació del sector turístic s'està produint o s'està produint de manera tardia. ¿Vale? Sí. Precisament aquesta situació és la que ara ens està donant un element positiu diferencial, perquè el turisme va molt bé. Aquest any i l'any passat, però aquest any estem superant ja els nivells de l'any 2019. I això s'està traslladant amb una economia que està funcionant molt bé, com he dit al principi, millor que altres països d'Europa. Per tant, podem dir que allò que ens va provocar una caiguda molt gran l'any 20, ara s'està provocant un dinamisme molt més elevat l'any 23. Mm-hmm. I en aquest cas podríem resumir-ho en el turisme.
I ho podríem resumir, per tant, evidentment, en aquest turisme. Per cert, va haver-hi un moment del debat en què es van enganxar amb les dades d'autònoms. Després, nosaltres ja hem explicat que Feijóo va més o menys encertat. Què indica que hi hagi més o menys autònoms en un país com a símptoma de l'economia?
És complicat. A veure...
Si és que indica alguna cosa, també vostè em pot dir, no, a mi senzillament li volia retreure que havien caigut i ja està, eh? Però és que em va sorprendre que hi hagués aquell moment de mirar-nos, no?, més enllà de l'interès electoral, si d'autònoms n'hi havia més o menys.
Bueno, no és una qüestió que hi hagi més o menys. Jo crec que haurien d'haver més. I a més, els discursos polítics i fins i tot tècnics van en aquesta línia quan es parla de l'emprenedoria, de la necessitat que la gent emprengui projecte propi. Però el cert és que la conjuntura, ja no només econòmica, sinó fins i tot normativa, legal, política, no ajuda, perquè el col·lectiu d'autònoms sempre acaba sent un col·lectiu molt marginat, social i políticament, sí. No? Tots els partits polítics parlen molt bé dels autònoms, però a l'hora de la realitat encara hi queda molta feina per fer. I aquí sí que jo crec que això hauria de ser un element que haurien de criticar tant per una banda com per l'altra. La necessitat de prestar més atenció a aquest col·lectiu que està patint una situació, podríem dir, ja pràcticament enraïzada, no? Podríem dir, en el conjunt de la societat. No?
Dues qüestions, ja només per acabar, senyor Bosilla. D'una banda, en general a l'economia s'ha explicat abastament, el que li agrada és que hi hagi una certa estabilitat en tot plegat, i quan hi ha eleccions, normalment l'economia, diuen els que es dediquen al món de l'empresa, que acaben notant, d'alguna manera, que les coses s'aturen, no? Que hi ha un petit cicle en què les coses tenen tendència a frenar. Ho notarà l'economia espanyola, que aquest any haguem tingut les eleccions municipals, que després s'hagi hagut aquest avançament electoral, que les eleccions hagin caigut en ple estiu, o l'economia ja va al marge d'això?
Bueno, gràcies a Déu va bastant en marge. Ara bé, evidentment, hi ha sectors i sectors. I aquí podríem parlar en la part positiva i negativa. La positiva, home, sempre abans d'unes eleccions, les que siguin, sol haver un increment d'inversions i de podríem dir, d'inauguracions, per dir-ho suau, no? I això sobretot quan són municipals. I per aquesta banda suposo que hi ha determinats sectors que, bueno, doncs es beneficien. I per altra banda, quan hi ha eleccions, doncs, evidentment, de vegades, per una qüestió normativa, s'aturen moltes activitats vinculades a l'àmbit del sector públic. I això afecta negativament, evidentment.
Veurem tot això com anirà. En tot cas, per l'economia serà un bon estiu. Vostè abans parlava del turisme, no?, i de sí. com la mateixa activitat va tenir una repercussió en un any i com la pot tenir aquest. Els números preveuen que sigui un bon estiu per l'economia?
Sí, i ho resumiré en dues dades en relació al turisme. Durant el primer trimestre, la despesa en turistes internacionals que van venir a Espanya va ser un 12% superior a la mateixa despesa de l'any 2019. I això és molt bo. I, per altra banda, les previsions de turistes superaran l'any 23 bastant les que vam rebre l'any 2019. Per tant, en turisme, podem dir que aquest any superarem amb escreix les xifres de prepandèmiques, no?
L'Àngel Hermosilla és el secretari tècnic del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Moltíssimes gràcies per aquesta estona i pels aclariments.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Un plaer escoltar-lo, molt bon dia. Passen pràcticament 10 minuts del punt de les 9 del matí. Ara que en seguirem parlant de tot plegat. A més, tenim notícia d'aquesta hora. Els diputats independents de Junts entraran a formar part del govern de la Diputació de Barcelona, segons ha pogut saber l'agència CN. Per tant, una presidència reforçada per la Lluïsa Moret del PSC, amb els comuns i també els vots de tot per Terrassa. Això reconfigura, també, d'alguna manera, el mapa, com a mínim, el mapa del poder. Em queda junts de fora d'aquesta Diputació de Barcelona. Però vaja, ara en parlarem. Parlarem d'economia, parlarem del debat de dilluns, del debat que ha de venir, del de Televisió Espanyola, de què passa amb la Diputació de Barcelona. I parlarem de Correus i d'aquest vot per correu. Es va dir que era la gran solució perquè no fos un problema que les eleccions fossin el 23 de juliol i el Partit Popular ha decidit plantejar dubtes en que el sistema funcioni. Ara en parlem avui en temps de tertúlia amb la Milagros Pérez Oliva, amb el Carles Fernández, amb el Jofre Llombart i amb la Meritxell Martínez Paune. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana. Wake up, Maggie, I
think I got something to say to you. Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. No voy a mica la luna. Quedo soltanto distare. Entra a la nostra app radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El matí és actualitat. El matí és opinió. El matí són protagonistes. El matí és a Ràdio Estel.
Thank you. Vinga, va, un quart de 10 del matí. Avui, en temps de tertulia amb nosaltres, la Milagros Pérez Oliva. Com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ben tornada al programa, el Jofre Llombard. Jofre, com anem?
Bon dia.
Bon dia. La Meritxell Martínez Pauné, bon dia.
Bon dia.
I el Carles Fernández.
Què tal?
Què tal, Carles? Va, bon que avui dia. Fem un complet. A veure, va, que havíem, jo us havia començat a explicar. Jo aquest any votaré per correu. Bueno, jo he votat per correu moltes vegades, habitualment. I aquest any també votaré per correu.
Jo estava
molt tranquil. Bueno, jo segueixo
que no
estant molt
mai.
Tranquil,
eh? Jo però... diria que no ho he fet mai, de votar per correu, i no tampoc ho faré, no pas perquè em sembli una fórmula no adequada, sinó perquè seré aquí. Llavors, si sóc el lloc on va votar, a mi m'agrada anar el dia d'anar a votar, i anar a veure el col·legi i tot això, no? És una estona de safeig que és xulo.
Sí, pot anar, jo hi vaig igualment.
Sí,
tu també fas allò de posar-te arran de taula així per mirar...
Per mirar les piles
i quina és la més baixa, sí que fa... i dius, ah, mira...
Però sí que faig, jo no porto mai el vot des de casa, sinó que sí que ho faig i sí que agafo 4, 5, 6 paperetes i em fico dins de la cabina i llavors allà, o sigui, sí que punt íntim.
Fas full experience.
Sí.
Full experience.
Aquest punt sí que ho faig. Ja sé però, que és, pot ser estúpid, però
jo deia
ho faig.
Això perquè avui
sento,
és l'últim dia.
Sento allò... Bueno, això és meu i és el meu segon.
els
meus segons i no li explico a ningú que voto. Això també fa de sempre. A ningú vol dir a ningú.
A ningú.
A ningú. Bon. Ni amb qui convisc.
I a casa bé.
No. Que en algun moment hi ha hagut algun marranyau. Però no, perquè penso que és, no sé, una cosa molt, molt meva i molt particular.
Pues jo faig al revés, eh? Jo arribo allà, sense les paperetes, naturalment, agafo la meva, que normalment està allà, i la poso al sobre. Sí que veig que a lo millor hi ha algú al col·legi que a lo millor et coneix o que, no, o que pensa, pel que sigui, perquè sí. T'ha vist a una tertúlia o a algun lloc, i llavors es fixa.
Sí, que... tots els allà mirant, a veure la Milagros que agafa, no? A veure si quadra amb la idea que me n'he fet, no?
Sí,
coses
que i jo, passen, llavors sí. Veus això, però bueno, jo no...
Jo sempre de casa.
En fi.
Jo sempre de casa vinc.
Ja posats a explicar experiències, jo sempre intento anar a votar i em sembla que ho he aconseguit sempre, anar a votar amb els fills.
Sí?
Jo vaig sí, a família.
Amb l'excusa d'anem a donar un vol i tal, doncs que vegin i que formi part també de la... No ho faig allò adoctrinament, i no, sinó que ho vegin com una cosa de normalitat i tot això i tal.
Amb el volum d'eleccions que tenim, últimament...
Sí, absolutament.
S'avorriran ja.
I jo també agafo la papereta allà normalment. A vegades acabo dubtant allà mateix. Aviam, al final, què tal, no sé què, però vull dir, no me n'amago. I sí que admeto que faig allò de tan cunyat d'ajupir-me, posar-me arran de taula amb les paperetes i de manera molt cunyada i molt poc rigorosa dir, ah, aquesta pila ha baixat aquí d'allò i tal. I aleshores envia algun missatge de al meu barri...
Això va bé, això, no? Tal, aquests així estan.
I sobre el vot en correu, sí que he votat una vegada en correu, molt friqui. Quan treballava a Madrid, vaig votar l'Estatut del 2006, el vaig votar per correu.
Jo no he votat mai per correu.
Jo ho he intentat un cop des de Berlín i no va arribar.
No, és que clar, però correu i l'altre estranger.
Això és diferent,
sí,
eh?
Sí,
però vaja,
sí,
en tot cas, avui és l'últim dia per demanar el vot per correu.
Sí.
Sense comptar les últimes hores d'ahir, el que es pugui demanar avui, ja hi ha 2.300.000 peticions de vot per, de vot
molt,
per correu,
és
que és una borrada.
Clar.
És una barbaritat. Ja ho diré. L'altre dia vaig estar en una oficina... Ara us ho deia, doncs, ho diré. L'altre dia vaig estar en una oficina de correus. La quantitat de gent que hi havia era tan desmesurada que quan tu entres a correus, a la màquina del torn, sí. hi ha una opció habilitada que és vot per correu. No? És allò, enviar, recoger, no? Això típic de correus. Hi ha una que és vot per correu. I està activada i tothom n'estava agafant i va arribar un moment que en aquest cas era una noia la que estava allà al mostrador, es va aixecar, va fer saltar tots els números, es va posar de peu i va dir tothom que hagi vingut a demanar el vot per correu, passeu per aquí, aquí hi ha el full perquè has d'omplir una sol·licitud, ompliu-la i a mesura que la tingueu aneu passant per aquesta finestreta que només farem vot per correu i tothom tranquil que fins a finals d'aquesta setmana no començarem a repartir tots els que tenim acumulats.
Clar, perquè hi ha hagut un problema aquí a Catalunya.
Directament.
Hi ha hagut un problema que és el tema de les candidatures, que s'ha constituït més tard perquè hi havia hagut no sé quines impugnacions i, per tant, les primeres sol·licituds encara no s'han pogut atendre fins que no hi ha hagut aquesta resolució. Però, bueno, jo no tinc cap dubte de que Correus funcionarà, de que s'enviaran tots els correus i el que ha fet Feijóo posant en dubte el mecanisme em sembla poc menys que terrorisme electoral. És a dir, això és trumpisme pur, eh? És a dir, posar dubtes sobre els mecanismes. Un país com Espanya que quan ha tingut alguna cosa és aquella cosa de l'intent de... aquest intent idiota de comprar, te dono 100 euros perquè em donguis el vot, la qual cosa vol dir que si has de comprar el vot un per un, vol dir que no tens cap capacitat de fer una tupinada. M'entens? És a dir, és que... I és tremendo que el principal, el candidat del partit sistèmic, que és el principal partit cridat a l'alternança quan sigui, si no és aquesta pot ser una altra, i que aspira a governar Espanya, posi en qüestió un mecanisme com aquest per pur partidisme. I és president de Correus. Per cert, és president qüestionat pel que sembla, sí, no? Sí, perquè sí. Ara ha sortit de l'historial. Però bueno... És tremendo. No em digueu que... Jo cada vegada més penso que tot això genera un tipus d'erosió, diríem, que mica en mica va quebrant coses que són consensos molt generals. És a dir, hi ha coses... Tu pots discrepar de lo que vulguis, criticar el govern lo que vulguis, dir que tu ho faràs millor, tot lo que vulguis, però no posis en dubte els mecanismes, sobretot quan no hi ha elements.
Pedro Sánchez, Feijóo ja ho havia fet amb Televisió Espanyola, encara no fa una setmana, eh? Vull dir que de moment ja porta dues empreses públiques.
A mi em sembla que genera una mica de perplexitat, diguem, aquestes declaracions. Primer perquè, evidentment, doncs, quan estem ja en mitja partida, no pots fer aquestes declaracions. És a dir, si de bon inici haguessis alertat, jo he estat president de Correus, crec que no hi ha els recursos, la capacitat per al mes de juliol gestionar tantes peticions, urgeixo a fer contractacions ja i t'anticipes, doncs marques un perfil d'home d'estat que coneix com va la màquina.
I però tot seria raonable que algú ho hagués fet.
Ara,
perquè la previsió de que hi hauria un allau...
Ara queda una mica desesperat, però alhora... És a dir, molts ciutadans sabem que hi ha moltes persones, alguns en primera persona, que han intentat votar per correu i no han pogut. És a dir, que ara ens descobreixin que no funciona tan bé com voldríem el vot per correu, perdoneu la grolleria, però sembla que se'ns pixin a la cara. Perquè quan el bipartidisme estava a màxims i no els hi preocupava gaire això. I en canvi els partits territorials sí que els hi preocupava molt, i els territoris on tenim més escons a dirimir, clar, això sí que era interessant, el vot per correu, perquè ens venia de menys quantitat de vots, no era el mateix que a Súria. Doncs ara sí que ens preocupem, perquè ara sí que els dos partits grans els hi ve d'una mica. Quina barra.
I després no entenc perquè tècnicament és possible des de fa uns quants anys el vot electrònic.
Clar.
És a dir, crec que...
No és un bon sistema ja avui, això.
Crec que hi ha una qüestió més de por a una teories conspiratives i al recel de... Ui, vols dir que aquest vot electrònic... La papereta que el Carles s'amaga i tal, ell sap que acaba anant a la urna, no? El vot electrònic crec que encara hi ha, vull pensar, perquè si no, no em costa molt d'entendre perquè no s'ha implantat. El vot electrònic, quan votes, no crec que hi ha un component humà de por de no sé on va parar aquest vot, crec. Perquè si no, això se soluciona. Perquè després hi ha una altra cosa, i amb això ja acabo. Tots els vots per correu que s'estan fent aquests dies estan no tenint en compte l'última setmana de campanya. I si dilluns surt una notícia de que un dels candidats és traficant d'armes i això penalitza i et fa canviar el vot, ja no pots. En canvi, amb el vot electrònic pots votar a distància.
És cert, jo pel passat, diguem, més o menys conec com va això i s'havia mirat, en aquest cas, a Catalunya per les eleccions al Parlament. La gran dificultat és que no tens la garantia 100% de la seguretat.
Imagina't.
En el vot electrònic, perquè de la mateixa manera que no tens el 100% de seguretat que et hackegin el Pentàgon.
Claro.
Possibilitat existeix. Llavors, davant d'una possibilitat, encara que sigui molt remota, doncs es recula.
A veure, recula aquí...
Perquè et posa en risc...
Doncs obrim més d'una via, perquè la gent vota per correu per moltes raons diferents. Sí. Des d'una persona discapacitada que no pot sortir de casa seva i prefereix que li portin la butlleta a casa, un que no hi serà aquell dia. Sí, sí, i que potser si li habilitessis un punt de vot avançat, ho faria.
Jo crec que és veritat que tecnològicament tot això està resolt, en raó. Fa temps que es podria fer.
Perquè escolta, això que si dius tu, Carles, de quin any estem parlant, que us ho veu mirar?
No, jo, o sigui, això sí, estic parlant de fa 10 anys, però que sí, és recurrent. No, però és recurrent, no, però és recurrent.
És recurrent. Sí.
Hem quedat uns quants malalts de la cosa i sempre passa el mateix.
Sí.
O sigui, el sistema a Suïssa, per exemple, que en fan molts, però no fan el de les eleccions.
Fan els consultius.
Les consultes. Clar. Les consultes aquestes són així i fomenten la participació d'aquesta manera. Però el real de triar el govern o el real de triar l'alcalde o l'alcaldessa, llavors aquests...
A veure...
Encara que sigui un 0,0 de no... Perquè, és que pot venir...
Hackers russos!
Sí.
Clar, és que aquí està, aquí anava. Tu, ara imagineu que amb el vot per correu generalitzat a Europa, suposa que tots els països tinguessin vot per generalitzat, tots aquests esforços ingents que fa aquests hackers contractats pel govern rus, que estan operant des de remotament a tot arreu, tota aquesta gent tindrien un objectiu molt clar, perquè si hi ha alguna cosa que desestabilitzi un sistema democràtic és que hi hagi problemes amb les eleccions, que és el moment culminant de la realització democràtica, diríem, no? Llavors, efectivament, la capacitat que hi ha, exactament la mateixa capacitat que hi ha per poder organitzar una cosa tan complexa com una votació electrònica, vol dir que hi ha gent que pot tenir els coneixements i les habilitats necessàries per interferir en aquest procés més fàcilment que interferir urna per urna, col·legi per col·legi.
Però, Milagros, fixa't que el que fa Feijóo... O sigui, perquè una cosa és que tu qüestionis, per exemple, si un vot electrònic seria segur o no seria segur.
Sí.
Una altra cosa...
Tecnològicament.
Sí.
Triure del cens els que han votat electrònicament.
Sí, sí. No, això sí. Però vull dir que una cosa és que tu et qüestionis si votar electrònicament és segur. Una altra cosa és que tu qüestionis si el vot per correu es manipula o no, perquè això també existeix tota la vida, de si els vots per correu es compten bé o no. Però és que Feijóo, directament, el que ha qüestionat és que la gent pugui votar per correu.
No
és
solament
dir, que
això.
Que tu tinguis la percepció
que
has votat...
No solament això, sinó que Correus hi ha molts professionals que farien el que han de fer, però tenen uns jefes que estan manipulant el procés. És això el que ha donat a entendre.
Però, a més, els ha tractat de militants. Sí, els he dit que sortiu a repartir de matí, tarda i nit, com si fossin militants. Ja us ho pagarem.
I allò de l'empatia, ara imagina't que fa 20 anys, quan ell era president de Correus, el líder de l'oposició, amb grans números de poder ser el president del govern espanyol, a 10 dies de les eleccions, Què hauria dit Alberto Núñez Feijóo com a president de Correus aleshores?
A mi, que ho diguis sent expresident de Correus encara em preocupa més.
Per això.
Perquè em porta a pensar que ell potser sí que va tenir la temptació de donar instruccions.
Clar. A mi, i amb això ja acabo, em sobta que amb lo, entre cometes, bé que li va anar el cara a cara a ell, ara hagi de treure aquesta carta totalment. Només em fa pensar que com que en la famosa proposta o promesa de fer president el candidat més votat, però... i tot això, volia treure Vox de l'equació i deu tema que pel flanc Vox hagi perdut una mica de suports i treu teories conspiratives en què el públic Vox hi està més abonat per poder acabar de remar. Bueno,
jo...
Vull pensar que ho fa per això, perquè si no m'estranya molt.
I perquè parlem d'ell. Al final, en les campanyes electorals contemporànies actuals, és més important que soni el teu nom tota l'estona.
No, però jo crec que sí que hi ha una cosa important. Estic d'acord amb aquest apunt, el que apuntaves, en el sentit de que ell està fent un discurs antisistema amb aquestes declaracions. Sí. I llavors,
dilluns
això...
fa un discurs molt pro-sistema, molt
pro-partidista,
molt règim del 78, i l'endemà treu...
Aquest discurs antisistema és per atreure... Tot això acompanyat de l'apel·lació al vot útil. Llavors, aquí no estic segura que això o li pot donar molt rendiment o li pot anar malament, perquè és una jugada arriscada, perquè hi ha una cosa molt important, que és que aquestes eleccions ja sabem tots que segurament, per com van les enquestes i si no hi ha un daltabaix, si no ho sembla, guanyarà el PP. Però el PP no podrà governar si en Vox no fa majoria absoluta. Per tant, tenim aquí un bloc petrificat, d'alguna manera, que és el bloc que tindrà més vots, però que no és segur que pugui governar. Llavors, cada vegada que Feijó està apel·lant al vot útil i Vox baixa, hi ha una... les eleccions es dirimeixen també en els segons de cada bloc. Entre estar en el 13% o estar en el 15%, pot haver-hi 15 diputats de diferència. Perquè el sistema d'on, en aquestes circunscripcions en el que hi ha quatre, que s'escolleixen quatre escons, el que queda tercer és molt important i el que queda quart no s'emporta res i perd tots els vots. Llavors, quedar tercer depèn de que tinguis això, més del 12, més del 15, a nivell general, diríem, sí, sí. No? És a dir, si tens més del 15, tens opcions de tenir representació entre 24 i 31 circunscripcions.
Per això, paradoxalment, tenen vots com en disputa, diguem, o escons en disputa. En sí. disputa
la CUP i Vox.
Exacte. Bueno, en aquest cas, Yolanda Díaz i Vox.
Sí, sí, però fixa't, perquè per això, en el cas de Feijó, podria passar que en aquesta apel·lació al vot útil i amb aquest discurs antisistema capti vots de Vox per vot útil, diríem, però que debiliti paral·lelament a Vox en aquestes circunscripcions i al final no pugui sumar
sí, sí.
La majoria absoluta. I el mateix dilema hi ha també, que en aquest cas jo crec que Sánchez ha donat instruccions directes en alguns ministres que al principi van sortir apel·lant al vot útil. Si us fixeu, en els últims dies ningú apel·la al vot útil, perquè Sánchez va donar instruccions de dir no ataqueu a Yolanda, que ens interessa que Yolanda tingui un bon resultat. És a dir, que nosaltres no fem res, que si per guanyar nosaltres un diputat més ella en perd tres, tots en perdem tres.
Jo diria que Feijó també, després del debat, i crec que ja ha donat símptomes d'això, veurem com aquest final de campanya fa una apel·lació, diguem, han acaronat la possibilitat del govern en solitari o com a mínim amb uns resultats molt bons. Els resultats molt bons del PP vol dir que són dolents els de Vox i vol dir que a l'hora de pactar, doncs llavors la cosa serà més barata, perquè és obvi que si el PP en treu, no sé, 125 i l'altre en treu, doncs 45, doncs potser sumen, però al final, clar, pot demanar més cadires i més coses, no? Jo crec que Feijó intueixen que pot tenir un resultat millor de l'esperat i, per tant, ara farà una apel·lació a aquest govern en solitari, i això va enviant missatges perquè per abonar això ja no té contrincants. Si us fixeu, Feijó no té contrincants. No diu no voteu aquest, no voteu aquell, és voteu-me a mi. Voteu-me a mi, una majoria, un govern en solitari, una majoria suficient, un govern en solitari. Està fent de líder i de candidat que se sap guanyador, però que, com comentava la Mila i tots tenim al cap, dependrà d'algú. Llavors, una de dues, o que aquesta dependència sigui la menor possible i, per tant, a l'hora de pactar, doncs ja en parlarem, i fins i tot, perquè ara Sánchez i companyia, doncs ningú ho diu, però ja en parlaríem segons quin resultat traies Feijó si no hi hauria una investidura amb abstencions, segons com fos el resultat. Clar, si són 120 potser no, però si són un 130 molts o un 140 i escaig, ja veuríem si no. I segona, que Vox pugui demanar el mínim possible, que per tant tregui un resultat allò el més reduït. I sí, efectivament, en moltes províncies de Castella, en moltes províncies de l'interior de, no sé, d'Aragó, etc, allà és això, al final...
Mireu, és que hi ha
100
vots, dades...
100 vots poden significar un diputat per un o per l'altre, i quan deia allò de la CUP és que, no sé, a Girona, ara la CUP ho està verbalitzant.
Jo crec que l'única cosa...
Jo crec que una...
Vaig mirar les dades, és a dir, a les eleccions del 19, Vox va ser tercera força, amb el 15%, i cada diputat li va costar 70.000 vots. I Unidas Podemos va ser quarta força amb el 12,8, és a dir, dos punts menys, i cada diputat li va costar 80.000 vots. 80.000 vots a Cuenca?
Sí. No, clar, a vegades és impossible. És un vot molt urbà i, en canvi, Vox el té més repartit en comarques menys poblades. Arran del que deia el Carles, Feijó, de les moltes coses que es poden dir del debat de dilluns, jo crec que una de les més importants és que, seguint l'estela del que deia el Carles, de que li deu arribar el run-run de que està al límit no de guanyar, sinó de poder governar en solitari, dilluns Alberto Núñez Feijóo va poder fer una cosa molt arriscada, que en termes de pòquers quasi seria similar al all-in, que és renegar del teu possible soci. cosa que no va poder fer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no va poder renegar de Sumar, però és que ni tan sols de Bildu i d'Esquerra, a qui a vegades defensava, en plan, bueno, Bildu d'ara no és l'ETA d'abans, jo només he arribat a pactes puntuals, amb Esquerra Catalunya està millor... No, en canvi, Núñez Feijóo va treure un paper signant contra Vox. Ras i curt, no? Això és molt simptomàtic.
Vox ha reaccionat dient...
Sí, sí, jo crec que era totalment conscient, Núñez Feijóo, que Vox reaccionaria i faria un veieu.
Per això pren més valor el debat aquest a tres estranyíssim que hi haurà entre Yolanda Díaz, Pedro Sánchez
i Abascal.
Aquesta cosa estranya, jo crec que aquí ves que no, el PP no s'ho repensi, perquè Abascal és capaç de dir, o sigui, totes les bajanades que li passin pel cap i el provocaran suficientment com perquè les digui. I llavors...
I acaparà a la dreta.
A l'endemà podràs plantejar, bueno, doncs ja ho saps, mira, si vols que aquest governi perquè... Ves que no s'ho repensi, però sí, certament, obrir la possibilitat de no governar-hi amb ells, clar, això és saber-se molt guanyador. I que guanyarà les eleccions, jo crec que això...
Sí, això no ho dubta ningú.
Això jo crec que serà així. Altra cosa és la governabilitat, però jo cada vegada que crec que això, que tenen dades, que saben que poden tenir una majoria, o sigui, un resultat molt potent que els pugui fer possible un govern en solitari.
Passa que fixeu-vos
que... Tot dependrà de la capacitat de reacció de l'electorat...
Ara bé, després de la investidura de Barcelona, jo ja...
Sí,
no faig gaire cas, diguem, d'aquestes promeses.
No, sí, és a dir, jo crec que hi ha una qüestió que és evident, que és quan Feijóo hi expressa el que expressa sobre Correus, en el fons el que hi ha és un adonar-se'n que d'aquests 2.300.000 persones que han demanat votar per Correu, segur que n'hi ha una part important que volen votar el Partit Popular.
El 23 de juliol, ara sóc patillero, però patillero.
Sí, eh?
Però el 23 de juliol, qui està de vacances i no està a casa seva, jo diria que n'hi ha més del sector PP, diguem, que fan vacances llargues i tenen segones residències i aquestes coses, diguem, que no pas del sector més esquerranós, que el 23 de juliol ja veuríem quants en tenen vacances, diguem, i per tant, des del minut 1 s'està insistint molt en això, que s'ha d'anar a votar. Ell va dir a convocar el 23 de juliol, això és perquè la gent no vagi a votar, perquè
ell
la gent
també
ja està de vacances.
La
gent ja està de vacances. Jo, clar, el mirava i dic, com el 23 de juliol? Sí, hi ha gent de vacances, efectivament, hi ha gent de vacances, però no és el 10 d'agost.
I no oblidem una cosa molt important. El 23 de juliol és diumenge, el 25 de juliol és dimarts, 25 de juliol és festiu a un parell o tres de comunitats autònomes, però sobretot Galícia.
Sí, sí, sí.
Estem parlant d'un pont. Sí, sí. 22, 23, diumenge, 24 dilluns, 25 dimarts. Que a un dels seus feus principals, que electoralment
sí que
i demogràficament no té el pes que té, però sí que pot acabar de decantar la balança de 5-6 diputats, és molt important mobilitzar sobretot el seu públic, que és el gallec. I col·locar-li allà un pont i enmig haver d'anar a votar, jo crec que això a ell li ha tocat directament la moral. I per això aquestes crides, i esperem-nos la setmana que ve, que jo crec que farà apel·lacions directes.
Present,
i el debat va sortir a Galícia, sí, i Galícia...
Té present, Jofre, jo diria que té present, i per això fa uns dies va dir, jo el primer que trucaré és els socialistes, i Pedro Sánchez em diu que no trucaré els barons, que si Sánchez no treu un bon resultat, hi haurà molts barons que s'aixecaran a tallar la gespa de Sánchez. I llavors podrien forçar una abstenció, eh?
No estic tan segura d'això perquè les notícies que tenim és que el PSOE ara està molt, molt compacte, que els barons...
Necessita virtut, també.
Clar, no, que els barons que eren díscols, l'Amban i companyia, feina tenen a les seves comunitats.
Els han tallat amb ells la gespa, ja.
Sí, perquè la seva gespa, i no és que hagin tingut una gestió tampoc que sigui brillant, tampoc, vull dir que aquí està. I el problema és que tu li pots tallar a la gespa, pots desencadenar una crisi quan tens una alternativa, o quan hi ha algú que es preconitza com a alternativa. Sí. I això no es veu en aquests moments encara. És a dir, pel PSOE, en aquests moments, el principal capital segueix sent Pedro Sánchez.
Això és evident. Sí.
No, i després hi ha una altra cosa. Això que dius tu dels barons i tal, anirà molt en funció de a quan es queda de la majoria absoluta, si això no és possible. És a dir, si es queda a 20-30 diputats de la... Si la suma de PP i Vox, tot i així, li falten 20-30, crec que demanar l'abstenció no d'allò. Ara, si es queda 3-4, Sí que crec que serà una pressió de per 3-4 diputats has de muntar l'alternativa, és a dir, si PP i Vox sumen 173-172 estan a 3-4, per fer una alternativa a això has de sumar
tots,
has de sumar amb tot el meu perdó, Soria Existe Autèntica, és a dir, has de sumar a tothom i has de fer una amalgama que no sé aquí sí si els barons del PSOE estan disposats a acceptar-ho.
Ah, però fixa't que en aquest escenari, és a dir, a mi el que em sorprèn és que Feijó pot tenir clar que per poder governar, perquè no li passi tot això, el vot per correu per ell ha passat a ser clau, val?
Clar.
I ell pot sortir a fer l'apel·lació que vulgui. El que jo no entenc és per què políticament li dona aire al PSOE qüestionant l'empresa, quan just ha acabat el debat, el discurs que ha fet el PSOE és, escolta'm, conscient que això no ens ha anat bé, ens situem en un estadi en el qual aquest debat ha demostrat que Feijó menteix, que Feijó fa com Donald Trump amb determinades polítiques...
I això ho demostra?
No, o sigui, jo no sé si ho demostra. El que, és dir, el que sí que és evident és que li dona una carnassa electoral al PSOE
per
carregar en una cosa...
Perquè s'ha passat
ja
de frenada.
Guanyada,
s'ha passat una miqueta de frenada i se li ha anat una mica de les mans.
Que no s'entén.
Bueno, jo crec que instal·lar el dubte... O sigui, hi ha gent...
Pot
ser molta gent,
després.
Hi ha molta gent... Jo, fa dies, no?, jo insisteixo en una tesi que no sé si... Però la visió que podem tenir des de Catalunya és molt diferent de la resta.
Ah, sí, sí.
És molt diferent de la resta.
I nosaltres estem sobreinformats.
Aquí la major... Sí, exacte, estem sobreinformats, però, a més, aquí és que el comportament és absolutament contrari al que passa allà, no? Aquí es preveu una victòria del PSC, diguem, aclaparadora. Ara s'està veient si serà molt gran, súper o excel·lent, però estem aquí, diguem, partim de l'excel·lent i anem a la matrícula. En canvi, allà, a l'altre... La resta de l'Estat és diferent. El PP, òbviament, ve de dos. Serà fàcil que tripliqui. Això es pot dir, quan vens de dos, clar, pots triplicar, diguem, d'una manera ràpida. Però quan Feijó fa això, a molts llocs d'Espanya instal·la el dubte del vot per correu.
Clar.
I aixeca de la cadira gent que potser votava per correu per comoditat...
No solament això, sinó
està
que aquesta...
Buscant, jo, per mi, és el símptoma de que està buscant fins a l'últim racó.
Jo sempre faig servir determinats familiars meus que no s'informen gaire, que una mica com a la tieta de Cincinnati,
com a
termòmetre. I llavors, clar, jo em puc escandalitzar perquè li puc haver llegit a Feijó 10 declaracions sobre el vot de correu i les trobo una barbaritat, però a aquesta persona només li ha arribat un run-run. Ui, que diuen que el vot per correu és una mica tongo, eh?
El diuen aquest és fatal. El diuen
ja
impersonal,
està.
Tercera persona del plural és fatal. Que tant et serveix per dir, diuen que plourà aquesta tarda?
Però, efectivament.
Una cosa que vaig saber...
Ahir no ho deien i avui ja ho diuen.
Sí.
Una mica més malèvola.
Sí, a la propera enquesta, ara, com a símptoma, la propera enquesta que encara no s'ha tret, però de seguretat de Barcelona, un dels motius pels quals la inseguretat creix és perquè ho diuen els mitjans de comunicació i ho diu la gent al carrer. Quan se li pregunta a la gent per què creix, no és tant perquè jo hagi viscut, perquè jo sàpiga i tal, no, perquè ho veig als mitjans perquè i la gent ho diu. No.
Clar, perquè...
I això és el mateix, eh? Sí. Això és el mateix.
Però en contamino d'un estat d'opinió que és performatiu de realitat.
Però que a més és fàcil que coneguis a un pol que diu, no, encara no m'ha arribat. I llavors, bé, perquè aquí va haver-hi unes candidatures que es van impugnar, i això ja ens hem perdut. Sí, no, diu que no va bé, no, i el Pol, que jo el conec, i a mi no em diu mentides, el Pol...
No li ha arribat.
No li ha arribat, eh? Ves que això no xuti. I ja està, ja ho tenim. Sí. Ja tens el virus inoculat.
A veure, però, milagros.
No, portem una mica més endavant tot això. És a dir, jo crec que la dreta en aquest país té un sentit patrimonial del poder. I que pensa que quan no governa, el que està allà és il·legítim. Tot el discurs de Feijó ha estat, durant tota la campanya, subratllar la il·legitimitat dels pactes de Pedro Sánchez amb una part del Parlament que és tan legítima com tota l'altra. I ens ho hem passat. Inclús en el debat, Sánchez no va ser prou hàbil per dir, escolta, he pactat amb Esquerra perquè és una força tan constitucional com el PP. I tinc dret a pactar amb qui jo vulgui perquè el que he fet és pactar millores per el salari. O sigui, ho tenia fàcil. i en canvi es va situar en la posició defensiva d'intentar dir no, no he pactat amb Bildu, no he pactat amb Bildu.
Però quan això, havia això de... Pedro Sánchez Milagros li va passar el debat i li passa arreu.
Arreu, sí. Però ara anem. Això era una derivada. L'altra era, recordeu les eleccions després de l'atemptat del 11 de setembre?
Sí.
De l'11 de març, perdó. Recordeu...
El Passa-lo.
No. Recordeu una intervenció a Televisió Espanyola de Arenas dient ha habido tongo en les eleccions?
Sí, sí.
Vale. Aquestes sospites que ara hi ha, tu imagina que el PP guanya les eleccions, no pot governar i s'obre un període d'inestabilitat bastant acusada en la que el PSOE tindrà de fer aquest peregrinatge d'anar subant Teruel existe i no sé què i no sé quants per intentar formar guany. I a lo millor no se'n surt. Hi ha un moment d'inestabilitat. Tu has sembrat dubtes. Això genera més inestabilitat. Genera més inestabilitat. Llavors, està jugant a un discurs antisistema. Claríssimament. Per què? Perquè, d'alguna manera, han comprovat que el vot antisistema està pujant, i està pujant a tota Europa. Aquí puja de la mà de Vox. Però el que està fent Feijó amb aquesta cosa de posar en qüestió el sistema electoral, o el mecanisme del vot, està fent l'antisistema que habitualment practica Vox. I, de fet, s'està anticipant a futures jugades.
T'ho complico encara més. Arenas, quan fa aquelles declaracions, el 2004... venien d'un govern d'Aznar, del PP.
Que pensaven que guanyaven de carrer amb el Rajoy.
Clar, per tant, poc creïble les acusacions de tongo si tu mateix com a partit popular... Però ara passa just al contrari.
Exacte.
Que qui acusa de tongo acusa l'administració del partit rival. És a dir, ara un run-run, que deia la Meritxell, de tongo pot tenir més el terreny més amunat pel simple fet que qui està gestionant l'administració... És,
i perquè s'ha creat aquesta...
I és multidisciplinar, eh? Ara fa temps que no se'n parla, però les acusacions contra Indra de manipular això, el vot, perquè sí, com que et vam concedir això, això, això i això, a canvi faràs un recompte electoral. Segona cosa, has contemplat un escenari que si passa... És a dir, si ara hi ha aquesta situació de tensió i tot això, que és
això
la hipotètica repetició electoral...
Imagineu-vos.
Tela marinera. I després una altra cosa, el vot antisistema. Ho has dit claríssimament, Mila. El vot antisistema abans no votava. I ara vota.
Perquè l'antisistema era no votar.
L'antisistema clàssic era passo de tot i no voto. Ara,
els escons buits, ara, no voto. Això era l'antisistema.
Ara tenen qui els representa.
I ara l'antisistema ha entrat al sistema. Fem veure que no és sistema, però ha entrat al sistema.
És jo ara cada quan més ens acostem al dia 23 ja més estic
fixa't com...
intentant imaginar quins són els escenaris del 25.
Passa que és veritat que aquest constructe fa temps que dura, no? És
clar.
A dir, ara s'ha qüestionat la direcció de Correus per estar polititzada, no es el CIS del Tezanos des del dia que hi va entrar, Televisió Espanyola no hi haurà un cara a cara perquè la direcció... No, perquè s'entenia que... És a dir, al final... Aquest és un discurs que fa temps que s'està vestint.
Però fins i tot sortint d'aquest àmbit, diguem, de participació i ens públics, és el 25% del català, és a los piolines, a les ja se llamau piolines, és a estos les pusiste la vacuna més tard de la Guàrdia Civil que a los Mossos, sí, perquè tu prefereixes que la Guàrdia Civil es malalteixi, és que no sé... O sigui, és un continu que dona rèdit fora.
Aquesta campanya electoral és especialment de run-run i de diuen, perquè, diguem, en les audiències digitals, les de tot arreu, perquè jo parlo amb companys, és molt evident que la gent està passant olímpicament d'aquesta campanya electoral. Sempre passen bastant de les campanyes electorals, però de les municipals, que les tenim de fa molt recents, i per tant és la mateixa gent, el mateix clima, el mateix context social, no passaven tant. És a dir, la gent estava molt més endollada a saber què deia cada un i decidir el seu vot.
Aquí
i ara,
obrim un tema que jo crec que també...
O ja el saben o no els importa
sí,
massa.
Sí, però jo crec que també té impacte, que és que les eleccions municipals i autonòmiques en molts llocs han portat a uns pactes no esperats que jo crec que han fet que molta gent també s'hagi desil·lusionat. O sigui, tu, el record dels pactes a 3 mesos vistes és molt poc. A un any vista, o a 2... ja el pots explicar, no? El pacte, deixeu-me posar un exemple tonto, però el pacte de Junts-PSC a la Diputació, doncs els primers mesos, i després era una anècdota que anava sortint de tant en tant, però vull dir, ja està, no hi havia cap ajuntament que s'aixequés el dit ni digués res, no? No passava res. Aquí hi ha hagut algunes associacions, diguem, finals, no? Amb uns pactes.
Estàs parlant de l'efecte Caus Bombín a tots?
No només estic parlant de Barcelona, estic parlant de Tarragona a les Diputacions, de Llei de la Diputació, d'altres ajuntaments que també hi ha hagut alguna combinació, en el sentit de que tots fan igual. Una altra vegada tornem al ronron, eh? Tots fan igual. Tots són iguals i al final procuren pel seu.
És que les...
Això també desincentiva.
És que també ho posen fàcil, eh?
Les municipals sí. tenen més ressaca fàcil, que unes
perquè,
altres.
Perquè t'has deixat una diputació, eh? Que és la de Barcelona, que avui tindrem avui, sorpresa,
avui.
Eh?
Avui. Però a més...
Ja ho hem explicat.
Els dos discurs de Junts, també?
Entren al govern de la Diputació
evidentment,
investirà la Lluïsa Moreta.
Aquí és els dos discurs de Junts. Primer, que venen d'un altre àmbit, però segon... és peix al cove de tota la vida, perquè igualment surt, no? Crec que sumen, sí. O sigui, què trec jo per Igualada? Me poso en el cap del Marc Castells, jo per Igualada? Escolta, que em donareu uns calés per fer una via verda i un no sé què, que és un projecte que tinc jo al cap. Sí, i el de Torrelles de Foix. Escolta, jo sí tal...
Què hi de lo mío?
Sí, hosti, doncs...
Però això, Carles, jo crec que va per capes. És a dir, quanta gent... arriba a la capa d'informació de saber que els dos discurs, un és exmembre del PDeCAT, res d'allò, d'alcalde...
La gent d'Igualada ho sap.
Sí.
La gent d'Igualada sí.
Sí. Però a la primera capa és que ara hi ha a la Diputació de Barcelona hi haurà el PSC, Comuns, l'alcalde de Terrassa...
Que s'ha passat la campanya criticant el PSC.
I que era membre del PSC.
Exacte.
I que a Terrassa és una scissió del PSC. I... Dos de Junts que s'han passat i que, tot i que a la segona o tercera capa tu aclareixes que venia del PDeCAT, Castells, bla, bla, bla...
Independents, de fet.
A ulls de la primera capa quedarà poc menys que transfugues.
La meva família, termòmetre, no ho entén.
En el ple municipal, escolta, fem això i ell a Igualada i a Torrelles de
Foix. La tieta de Cincinnati de la Meritxell.
La meva tieta de Cincinnati només entén aquí tothom vol tocar cuixes.
I a dins de Junts, a partir d'avui ja veurem si a dins de Junts... O sigui, al final, el poder que tindrà Junts serà, l'Ajuntament de Sant Cugat,
I mitja Diputació de Girona.
Allà no hi cap tothom, eh? Perquè hi ha molta gent que s'està tornant pràctica. Ja en parlarem què significa això a dins de Junts si no comença a haver-hi un problema perquè escolta, podem treure bons resultats o podem salvar els mobles, diguem-ho de... No bons resultats, sinó salvar els mobles, però al final no tenim res.
Bueno, aquí hi ha un element...
I el senyor de Terrassa, que s'havia queixat del PSC, que havia rajat de tothom tal, ha anat amb una llista de 25 cosetes que vol per Terrassa, i dic que sí, diu...
Sí, Carles.
Ahir ja hi havia un ronron d'uns pisos de l'estat a Terrassa.
Sí.
Però és impossible pels tempos, eh?
Però
és automàtic, la gent...
12 segons. Sí, amb els 5-6 minutets que portem parlant d'aquesta qüestió d'explicació, tot s'entén i s'explica i es pot arribar a justificar i argumentar. Jo dic que la majoria de gent no té ganes de dedicar aquests 5-6 minuts i que amb la primera capa d'informació, si és que li arriba, ja en té prou.
I a més, aquesta primera capa l'ajuda a confirmar els seus propis...
Ronroneo.
Sí, però en les municipals i alcaldes... O sigui, segur que el de Banyoles dirà que el Castells és un venut i és un no sé què, no sé quant, i un díscol. El d'Igualada té 4 anys per davant per anar-hi explicant, mira, els beneficis, jo penso en vosaltres, no penso en el partit.
Però és que...
Un discurs molt local,
però
és com ell ha guanyat, perquè
però,
de fet ha guanyat
per la figura 23 de Castells.
No ha guanyat
ens estem instal·lat d'alguna manera en un esquema com molt partidista, en el sentit de que és absolutament legítim que el que ha guanyat les eleccions per Igualada vulgui tenir capacitat d'influència en l'organisme que té 1.000 milions d'euros a distribuir entre els municipis i que vulgui participar d'una majoria de
govern. Però això està desprestigiat socialment.
Bueno, no, però d'alguna manera nosaltres quan qüestionem que això sigui... que m'entens que ho fan perquè té una llista de coses per una...
Bueno, perquè li posem la paraula discul davant.
Clar, i per què? No, és lògic. És a dir, l'exercici de la política és això.
Però és igual que el vot de Teruel existe, claro, a Sánchez, claro. Té tot el sentit, perquè ha anat allà i diu, escolta, jo per Teruel...
Claro.
Això, pues, collonut.
Claro.
Per això m'he presentat jo a l'elecció.
És clar que sí, perquè els és a dir, la política és l'art de fer possible amb els instruments que puguis allò que tens en el teu compromís. Sí. Si la política és, vaig a la política per enriquir-me personalment, això sí que és censurable.
I després hi ha una altra
però
cosa,
si el que estàs dient és que estic negociant un programa pel meu poble, doncs pues, si és que per això t'han escollit.
I després hi ha una altra cosa, quan vas a votar les eleccions el passat 28 de maig, vas a votar amb prou feines coneixes el candidat o tots els candidats d'alcalde del teu poble. No vas a votar. Voto en clau de que entre el 10 i el 15 de juliol es formarà la Diputació Provincial de Capçanes, el meu municipi.
Clar, no. A veure, els que han votat...
Bueno, jo vull fer una petita esmena.
S'ha de ser enginyer per entendre el sistema de partits judicials pels quals no sé quants vots comporten que tot per Terrassa tingui un diputat provincial.
Sí que té raó la Mila, que en el fons del fons la política es basa en proveir els teus electors d'una millor vida, al final no, és això.
I de complir el programa.
Però la tradició política d'aquí no és l'americana, perquè a Estats Units hi ha dos grans partits i encara que hi hagi dos grans partits, el diputat de el seu poble doncs és un procurador del seu
però
poble.
Però a nivell municipal...
I tothom ho entén, i el que procura més és el més bo.
Però,
ja
a nivell,
però aquí no, aquí tenim sigles.
A nivell municipal, això és el que...
I venim d'un procés.
Funciona així.
Que ningú se'n recorda, sí. Venim d'un procés.
Perquè el nivell municipal és el que justament està més a prop de l'elector i, per tant, hi ha més aquesta relació en el que els candidats poden passar per sobre de les sigles en certs moments, diríem. Però hi ha una altra cosa que crec també que se'ns oblida. Jo no crec que la gent voti a les generals tenint en compte res, o gairebé res, de totes aquestes aliances que tenim.
No, que no voti.
Tu ho has dit.
Sí.
Que la gent voti. Sí. Però sí que hi ha gent que es queda a casa per culpa del ronroner.
Sí, això em referia
No, és que la desmobilització és tan important
com... No, però no me referia a això. No me referia a que es faci... És a dir, volia acabar l'argument. Lo que jo crec és que s'ha instaurat en aquestes noves eleccions una dinàmica de dualitat de vot. És a dir, que independentment del que tu hagis votat i les conseqüències del que hagis votat a Barcelona o a Igualada, que a Barcelona, si has votat a Trias, pots estar molt enfadat, jo crec que, d'alguna manera, molta gent que ha votat a Trias a Barcelona votarà a PP. A Espanya.
Mm. Mira, aquest plantejament que està fent la Milagros, que lliga amb una cosa que deia la
mira
la
Txella.
Bon, a tots no em referia als votants de Trias, ni explícitament a la frase de Trias, sinó que hi ha un eco, diguem que ja s'ha publicat en molts articles d'opinió, de que persones que han votat altres formacions polítiques, que només els hi arriba la primera capa d'informació i aquest run-run de aquí tothom vol tocar cuixa, doncs al final es desentén de la política.
I diu, sí, però això és l'efecte abstenció, l'efecte antisistema.
No,
però
la gent no necessàriament. Jo crec que és el no sé qui votarisme
la tieta,
fet abstenció.
És la tieta desenganyada, la tieta desencisada.
Aquí a Catalunya està passant també una cosa, que és que aquesta polarització tan clara que hi ha en la campanya entre Pedro Sánchez i Feijó, i el fet que tothom tingui clar que el resultat d'aquestes eleccions serà que un dels dos serà president i a veure amb quins pactes hi haurà, està portant molt de corcoll partits, per exemple, com Esquerra i Junts, que estan maldant per intentar treure el cap amb qualsevol tipus de discurs, que jo crec que ahir els van donar una miqueta d'oxigen amb la qüestió aquesta de Borriana, del cavall fort i l'enderroc i companyia, que va lligar amb el tema del PC, del TSJ, amb el català aquí. Dic, ara que en parlarem, dic, perquè aquí potser han agafat una miqueta d'aire per intentar capitalitzar el discurs, però avui hi ha un debat a Televisió Espanyola amb tots els partits, amb portaveus parlamentaris, al Congrés dels Diputats, que tinc ganes de veure quina audiència fa.
Jo?
Com a símptoma, si ho voleu, de quin interès real hi haurà. Ho dic perquè pot ser un bon termòmetre de què pot passar en aquestes eleccions aquí a Catalunya, que hi ha molta gent que fins i tot la més jove, que només ha votat a Catalunya des que existeix el procés i que si li dius la paraula vot dual no tenen ni idea de què els estàs parlant, i els sembla marciar que pot passar en aquestes properes eleccions a Catalunya. Ara en parlarem, perquè les enquestes continuen dient, entre d'altres, que és veritat que Junts té molts números de ser segona força, però que li pot passar el PP per davant. A Catalunya.
Això
pot fer saltar molts ressorts mentals a molta gent. Ara en parlem. Publicitat, dos minutets i seguim.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel l'escoltes des de l'app de Ràdio Estel Oficial i també la nostra ràdio a la carta. Doncs ara passa al següent nivell i actualitza-la. Podràs escoltar també els podcasts i el canal online exclusivament musical Més Estel. Ara, l'app de Ràdio Estel Oficial encara és molt més.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc.